Bon dia i benvinguts a aquest programa especial que organitza avui Cugat.cat amb motiu de la Setmana contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Tenim al set de Cugat.cat dos economistes, en Jordi Piella i l'Arcadi Oliveres, per parlar de quins motius ens han portat a aquesta crisi, qui són els responsables d'aquesta situació econòmica i si hi ha hagut responsabilitats i s'han depurat aquestes responsabilitats amb les persones que han conduït la nostra societat a viure aquests moments de crisi econòmica amb alt índex d'atur. Per parlar amb ells, com dèiem, tenim en Jordi Piella i l'Arcadi Oliveres, dos economistes de referència, perquè ens expliquin per què hem arribat fins aquí, quin ha estat el camí que hem seguit, qui ens ha portat per aquest camí i també donar noms i cognoms a les persones que són responsables d'aquesta situació. Molt bon dia als dos, gràcies per venir. Sovint es diu que la crisi econòmica va començar a l'estat espanyol el 2008. Hi ha tres elements que identifiquen aquesta crisi. D'una banda, l'explosió del que es va anomenar bombolla immobiliària, també la crisi bancària, el rescat dels bancs i l'increment de l'atur, unes xifres de l'atur que ja han superat el 25% i totes les previsions indiquen que encara continuarà incrementant aquest nombre de persones a l'estat i a Catalunya que no tenen feina. Tractarem cadascun dels temes individualment, però si algú els preguntés a vostès com a economistes qui és el responsable d'aquesta crisi, qui ha portat el fet que la societat es trobi en aquesta situació en què hi ha tant atur, on és difícil accedir a l'habitatge, aquells que hi poden fins i tot accedir, i es veu també com els bancs reben quantitats econòmiques que serveixen per salvar-los mentre hi ha gent que pateix. Qui vol començar?
Jo mateix.
Va, Jordi, si haguessis de dir qui és el responsable.
Amb aquestes definicions que has fet, jo particularment penso que hi ha dos factors diferenciats, una les causes i altres efectes. És a dir, l'atur és un efecte, la bombolla immobiliària també, i entenc jo que la causa real és l'excessiva avarícia del sector financer. El sector financer es va situant a tot el món, i aquí espectacularment, com a amo i senyor de tota la societat. Ell financia les campanyes electorals, ell paga qui ha de posar-se aquí i qui no s'ha de posar allà, decideix com es fa, comença a crear diners ficticis, és a dir, futurs, històries, que això es fa a tot el món, inverteix en puestos especuladors, bueno, i el gran negoci és la immobiliària, perquè així potencia el seu factor. Deixa controlat el sector assegurances també, que és l'únic que li ha anat funcionant, i a partir d'aquí comença a haver una crisi mundial que, bum, frena l'especulació, frena allò i es para tota l'economia. La nostra especialment, perquè ja volíem parar-la inicialment perquè els preus dels pisos eren excessivament alts. I aquesta és la causa principal, o sigui, l'avarícia de les entitats financeres i especialment dels seus dirigents.
Arcadi, com ho veus?
Bé, coincideixo molt amb el que diu en Jordi. Voldria dir prèviament que el capitalisme ja ens té acostumats a crisis. El capitalisme no és un sistema de comportament lineal, sempre té altibaixos. I si fem memòria, recordarem que l'any 1929 hi havia una espectacular caiguda de la bolsa de Nova York. Als anys 80, finals dels 70, començaments dels 80, vàrem atrevessar allò que es va dir la crisi del petroli. També a Catalunya l'any 93 varen patir una altra crisi, que en dèiem crisi postolímpica, per definir-la d'alguna manera. És a dir, el capitalisme sempre ha tingut altibaixos. Ara no seria el moment d'explicar la caiguda de la taxa de beneficis, l'origen de la desinversió de les empreses i tot allò que fa que es retregui l'activitat econòmica. Aquesta per mi és una primera raó, el capitalisme no és sempre igual. Una segona raó seria que en ocasions anteriors s'ha actuat a través d'allò que en dirien polítiques keynesianes, polítiques anticícliques, quan l'any 29 es va produir la crisi a Nova York, el govern del president Roosevelt va intentar compensar la caiguda de l'activitat a través d'inversions públiques, cosa que en aquest moment, com que ja no regeix el pensament keynesià, sinó que regeix el neoliberalisme del senyor Milton Friedman, doncs no s'ha fet, l'Estat no ha intentat incentivar l'economia, per tant ha fet que la caiguda sigui més gran. I tot això en un context, que és el que deia en Jordi, un context d'especulació financera colossal. Així com de la crisi dels anys 70 i 80, en deia la crisi del petroli, ara anem a dir la crisi de l'especulació. Els bancs, els nous productes financers, les companyies d'assegurances, els fons d'inversió han actuat una mica d'una manera especulativa, han arriscat extraordinàriament per intentar treure un guany, finalment han concedit molts crèdits que no han pogut ser retornats, aleshores a partir d'aquí els bancs han caigut, alguns han caigut, d'altres estan salvats i han estat saltats amb diner públic que ha originat problemes per nosaltres.
Ara en parlarem més detalladament. Fins a quin punt són responsables els poders polítics que aquest poder econòmic hagi pogut actuar d'aquesta manera sense escrúpols, com feien referència ara?
Home, per mi totalment. A veure, el que no podem fer és tindre un sector bancari on el senyor president i governador del Banc d'Espanya miri cap a un altre costat quan la Caixa, per exemple, que fa la seva emissió de les preferentes i les destina al paradís fiscal. Això el governador ho mira cap a un altre costat i deixem el tema aparcat. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ja, per suposat que es regula del mercat de la bolsa, però hi ha uns senyors com els senyors de Ruiz Mateos i companyia amb una romassa emitint estafes pures i dures tal com s'ha vist i que molts vam denunciar al moment del llançament, i la Comissió Nacional del Mercat de Valors es limita a dir aquesta emissió no li fa falta el folleto. I ja està. Clar que són responsables total i absolutos, però clar, pel meu modo de veure, no poden denunciar allò perquè qui els ha posat i els ha deixat de posar són les entitats financeres. Llavors, clar, aquí qui mana realment, o manava, és l'entitat financera. Continua a veure que mana perquè, clar, si al final els pobres ciutadans que tenen empreses, la petita mitjana empreses que estan en concurs el dia d'avui amb responsabilitats, veuen com les entitats financeres se salven amb diner públic sense cap tipus de responsabilitat per cap dirigent de les entitats, vamos.
Arcadi.
Sí, també coincideixo plenament. La realitat dels governs estan formats per gent de partits polítics. Aquests partits polítics, quan es presenten a les eleccions, en general necessiten finançament. Aquest finançament no el tenen perquè els associats dels partits polítics no aporten capital suficient. Aleshores, què han de fer? Doncs han de demanar crèdit, han de parar la mà a les entitats bancàries. Difícilment, si han de parar la mà a les entitats bancàries, després aniran a tocar-los el crostó, perquè és evident que es contradirien elles mateixes. I si encara tenim en compte un fenomen paral·lel, que és aquest que es coneix amb el nom de portes giratòries, que aquests que han sigut ministres poden ser presidents de bancs i aquests que han sigut presidents de bancs poden ser ministres, el senyor Rodríguez Rato seria l'exemple més paradigmàtic, doncs aleshores resulta que les coses fan que hi hagi una confusió d'interessos entre els uns i els altres que acaba beneficiant no pas els ciutadans sinó el sector financer.
Però tindria instruments al poder polític per intentar posar ordre, o ja, tal com està muntat aquest sistema, el poder econòmic sempre està per sobre del poder polític i és impossible posar-hi ordre? Ho dic perquè, per exemple, ara amb la mort de Margaret Thatcher hi ha hagut analistes que han dit l'actual situació en què ens trobem, econòmica i política, es deu al fet que va haver-hi persones com ella i també com Ronald Reagan que en el seu moment van cedir el poder que tenien des de l'àmbit polític perquè fos l'econòmic qui controlés el sistema. És això així i el sistema econòmic sempre estarà per sobre del poder polític en les actuals circumstàncies si no hi ha un canvi profund?
Home, la situació que estem avui, sí, i més a Catalunya. Ja ara he llegit que el feiner de la Caixa està parlant amb la Generalitat per deixar-li o renovar-li 1.000 milions d'euros perquè pugui pagar, perquè, vamos, perquè no es pot tornar, bàsicament. Clar, si no hi ha autonomia financera, no hi ha autonomia política. Llavors, oblidem-se del sistema, el sistema no va bé així. I ja està, és tan senzill com així. Clar, qui li dirà al senyor feiner demà, escolta'm, tu has fet mal la missió aquella de pagarés o el que sigui, ho has fet malament. Tu tens allò, com li ha de dir, si li està ajudant a pagar les nòmines i està ajudant a tot? Vull dir, ja estàs en mans del poder polític. Llavors, no ens fa falta diputats, no ens fa falta tal, amb el que ens manin els banquers, prou. I ara tenim l'alemana pel mig, doncs no vegis.
Sí, jo crec que des del punt de vista legal, segurament, hi ha sistemes suficients per, si es vol aplicar la llei en profunditat, controlar el poder econòmic. El que passa que a la pràctica això no es produeix de cap manera. I poso un exemple. Tenim retalls constants en temes de caràcter socials, com pot ser de les pensions, com pot ser els ambulatoris, com pot ser tantes altres coses. Molt bé. Diners per fer front a aquestes necessitats n'hi haurien, sí. N'hi haurien si es fes què? Si, per exemple, es perseguís el frau fiscal. Acaba de sortir un informe del gremi, del sindicat d'inspectors d'Hisenda de l'Estat espanyol, explicant que tenim un frau fiscal de 93.000 milions d'euros a l'any. Per fer una comparativa, el pagament total de les pensions a l'Estat espanyol, sumant les de jubilació, les de llarga malaltia, les de viduïtat, les d'orfandat i les no contributives, que són les 5 pensions que tenim, a l'erari públic espanyol li costen 115.000 milions d'euros a l'any. Si trobéssim els 93.000 de frau fiscal, les pensions pràcticament es podrien augmentar amb un 80%. Però què faria falta? Anar en aquells que cometen el frau fiscal. I què ens diu el gremi d'inspectors d'Hisenda? Que aquells que cometen el frau fiscal són 4 grups de persones. Primer, nosaltres, els ciutadans, que qui més qui menys doncs fa alguna coseta d'aquestes que no paga els impostos. Però en segon lloc, això és el 25% del frau fiscal. Però l'altre 75%, segons els mateixos inspectors, ve donat per grans bancs, grans empreses i grans fortunes. Evidentment, aquests no se'ls persegueix. Si perseguíssim aquesta gent, tindríem diners suficients. Per tant, la llei ho permet, perquè ara aquest senyor se'l pot acusar, però aleshores tornem al que dèiem abans, que si aquestes persones actuen així, després no rebran crèdits, després no tindran seguiment i al final manen els altres.
Algun govern. Sí, estic totalment d'acord. És a dir, el gran frau fiscal no estan els pobres que es fan la reforma del lavabo a casa seva, no li paguen l'IVA amb un constructor que està al atur i que el pobre, mira, va vivint d'aquesta manera, que gràcies a Déu va vivint d'aquesta manera. Això també ho hem de tenir en compte, són 6 milions d'aturats i que d'alguna forma han d'anar vivint d'aquesta cosa. D'acord que és un gran número, un 25% sembla molt, però és que són molts. Els pocs són les grans empreses, i els bancs, les entitats financeres, els companys d'assegurança, tots tenen coses als paraïsos fiscals, tots. No hi ha consulta d'una entitat, i això ho dic per experiència pròpia, multinacional, que no et qüestionin la tributació. I te diguin, i escolta, jo tindria que tributar tal puesto per anar més bé, jo podria fer una societat a no sé on, i si ho fem a través de nosaltres, tots. Ells tenen els mitjans, tenen els poders i poden decidir. Ara, l'Estat, evidentment, s'ho mira amb uns ulls de molt content. Perquè demà, avui que sóc, ja no parlo dels grans presidents, però jo sóc conseller, demà puc ser conseller d'aquest o treballador d'aquesta entitat multinacional. I aquesta és la realitat de la situació. O sigui, no estem en un carrer sense sortida.
Des de certs sectors, quan es parla de la crisi econòmica, es llença la següent frase. La ciutadania també és responsable perquè ha estirat més el braç que la màniga. És cert això?
Una petita part de la ciutadania, sí. Molta gent es va embrancar amb la compra de pisos, amb caràcter bàsicament especulatiu, perquè els pisos no els necessitava, i després s'ha trobat en dificultats, perquè no els ha volgut vendre, cosa que sí que passava en el primer moment, i a partir d'aquí han quedat entrampats. Però que una petita part de la ciutadania hagi actuat d'aquesta manera no ens permet gens i mica culpabilitzar la gran majoria, que ha entrat doncs, en situacions d'atur, que ha entrat en situacions de precarietat laboral, que ha entrat en situacions de pensions congelades, que ha entrat en situacions de dificultat per l'habitatge i coses així. Per tant, és fer una mica un cas particular, convertir-lo en un cas general, cosa que no és adequat.
A més a més, jo exculparia aquests petits, els exculparia perquè se'ls ha potenciat des del govern, des de l'entitat, des de l'entitat financera, que no podia ser, això anaves al banc i vull comprar un pis per 500.000 i deia, bueno, posa-hi 600.000 i compraràs un cotxe. Escolta'm, això ho feia l'entitat financera amb una banda avarícia continuada, que així els hi ha anat. Vull dir, sense mirar si realment ho podia tornar o no podia tornar, tot valia, tothom era constructor, tothom era promotor, això se'ls estava incentivant també. Jo entenc que aquella gent no ha actuat sensatament, però se'ls estava incentivant que realment això era fiable, era, sí, sí. Podien fer-ho i així, o sigui que tampoc els donen la culpa als ciutadans, perquè els ciutadans en economia han d'anar sumant esforços i voluntats i això dona el resultat final. I el resultat final és molt empujat, igual que ara no és bo que tothom estigui parlant de crisi i de drama i tal, perquè tothom s'assusta a fer inversions i a fer tot, vull dir, l'altre era espectacularment bèstia.
Què s'ha de fer amb els actius que s'ha quedat al banc dolent? Ahir, per exemple, al ple municipal de Sant Cugat van veure com en una moció 4 dels 5 partits que hi tenen presència van demanar que el 30% dels actius de la societat de gestió d'actius immobiliaris procedents de la reestructuració bancària, el Sareb, el que seria el banc dolent, vagi destinat al lloguer social i que sigui gestionat en aquest cas per una oficina local d'habitatge a Sant Cugat. Què s'ha de fer amb aquest banc que acumula tot aquest
patrimoni? Jo diria alguna cosa una mica forta.
Pots dir-ho.
No, aquí es pot dir que es vulgui, els aquests 3 milions de pisos que tenen se'ls ha d'expropiar directament. Si volem, alguns a peus baixos, valorar-los. I en canvi tenim un milió de persones sense pis, en els quals aquests pisos anirien la mar de bé. Jo reconec que això és molt difícil de dir, perquè la propietat privada encara és sagrada. Fa uns anys hi hagué en el govern tripartit un conseller, es deia Salvador Milà, que va pronunciar la paraula expropiació, va aconseguir que un govern tripartit el destituís l'endemà. Evidentment, explicant una raó diferent. Però es veu que aquestes paraules avui en dia són sagrades i tinc la impressió que aquest banc dolent no s'hauria de crear. S'han de carregar les responsabilitats en els propis bancs bons. Si es descapitalitzen ni pleguin, que pleguin, ni van de menys. Històricament aquí a Catalunya havia fallat el Banc de Catalunya, havia fallat el Banc de Barcelona i tampoc va passar res massa especial, encara que la gent ho va patir molt, tot sigui dit.
Però això no enfonsa el sistema si deixem que els bancs es morin?
No, cap problema, eh? Jo, això sí que no...
Ja allò que diuen sistèmic, que no, si no rescates,
si no
un dòmino,
si no
que
ve,
cal
no
tot...
No pateixis, si cau aquí un banc determinat, l'únic que hem de fer és garantir els dipòsits. Però és que els dipòsits, que no ens enganyen, ja saps tu que els polítics ens enganyen moltíssim. Els dipòsits estan garantits no perquè la llei ho digui, que no tinc cap fiabilitat en que el govern en pagui ni siquiera els 100.000 en cas que hi hagi... No, sinó és que vindrà una banca estrangera amb el poder suficient per comprar-se els dipòsits. Si és a 0 euros, encantat de la vida. Però el Sabadell estava disposat a pagar 1,5 d'uns dipòsits de diversos bancs. O sigui, aquest no és el problema dels dipòsits. Els dipòsits ja ens els comprarà algú. Ja vindran bancs estrangers si no en tenim nosaltres. Vull dir, i es quedaran de nous. El problema és tot l'altre que arrastren els bancs. No? Coses... És que és això del banc o aquest, això és una parida com una catedral. L'expropiació, evidentment, el problema que té és que s'ha de pagar i això, la financiació és impossible, però és que l'estem pagant per un altre costat. O sigui, els estem donant els calés per fer això i d'alguna manera més valia quedar-se als pisos. Jo penso, i sempre ho dic, que millor haver liquidat tot el sistema, però llavors entràvem en responsabilitats de... directes, amb la qual això no es vol.
I ara els crèdits que s'han donat en aquests bancs no han servit gens per animar l'economia. Han servit per bloquejar les seves indemnitzacions i coses per l'estiu.
Però això d'expropiar no és carregar-nos un dret de la propietat?
La propietat...
Imagina't ara que algú ens està escoltant, que té dos pisos i n'està guardant un pel dia que el seu fill...
No, no parlem d'expropiar a les persones, eh? Parlem dels
bancs. Ho dic per...
Només els del banc...
Parlem dels bancs, parlem dels bancs.
Que no ens serveix de res això del tit del Sareb allà, que no sabem... A més, t'he de dir, per gent que ja teníem mig negociat una sortida digna de la situació... ha entrat al Sareb i allà ningú sap res i tal, i és vergonyós. Vamos, el primer que fan contracten un... No, el primer que fan és nomenar 12 consellers, que són 12 consellers, que han cobrat 600.000 euros cada un, i tots especialistes en una àrea concreta de negoci. I el primer que fan el Consell d'Administració que reuneixen, contratem a KPMG perquè ens doni una estructura, que ens digui quin negoci hem de fer. Ara, escolta, aquí no sabem fer res, es tracta de repartir a los amigos de los amigos i històries, i així sucessivament. Anem a Bankia. Bankia agafa, i un bon moment determinat, la primera quasi acció, a part de totes les controlades fins ara, és comprar paquets industrials. I tu per què vols paquets industrials? Perquè allà podré posar amigos en el Consell d'Administració. Ni més ni menys. Els importa un rabo si no dona rentabilitat o no. Però allà ja tinc col·locat un amiguet que cobra 600.000, 300.000, 200.000 euros a l'any i allà ja anirem tirant. Entens? O sigui, és una estructura que de moment està a punt d'estallar pels aires, perquè això està tot a punt d'estallar pels aires tant la comunitat com aquí.
Un dels drames socials que veiem dia rere dia de la crisi econòmica és el desnonament. Veure com hi ha persones que la fan fora de casa seva, estan parlant d'aquests habitatges. Què es pot fer amb aquest sector de població que veu com les circumstàncies econòmiques no permeten que puguin afrontar el pagament del seu pis i que, a causa d'una decisió judicial, doncs, se'ls pot presentar un dia a la policia i treure'ls de casa seva? Què es pot fer per garantir els drets d'aquests ciutadans a tenir un sostre digne i al mateix temps doncs, aquelles persones que hagin venut en el seu moment el pis i que vulguin tenir els diners que havien pactat? Què es pot fer en aquesta situació?
Bé, jo no hi entenc gaire amb aquests processos, en Jordi, ja ho sabés. El que sí que tinc impressió és que alguns dels elements d'aquestes lleis s'estan canviant. Recordeu que hi ha hagut una sentència del Tribunal de la Unió Europea que obliga a canviar els procediments de desnonament. Hi ha un projecte de llei que parla de la dació d'hipoteca, que ha estat admès al Parlament, veurem si al final es podrà o no es podrà aprovar. Hi ha diferents elements de canvi, una llei que penso que ve de fa més de 100 anys i que és completament injusta. Ara, suposant que la llei permeti que se segueixi desnonant, aleshores el que sí que hem de començar és a parlar de l'habitatge social. D'aquests 3 milions de pisos buits, un cop els hagi expropiat, com hem dit ara fa un moment, hem de mirar que les administracions públiques, tu mateix parlaves dels ajuntaments, doncs siguin capaços de facilitar-los a un lloguer raonable de persones que no té pis. Penso que això ha d'anar per aquí.
Home, jo diria, el primer que tindria que ser clau i tindria que tenir clar aquest govern que no ho té, perquè amb la nova llei aquesta que pensa aprovar serà un fiasco, perquè no interessa les entitats financeres, el primer que és elemental, crec jo, és aprovar la dació en pago. Això és el tema tan senzill com que jo he donat la hipoteca i et torno les claus si no la puc pagar. Amb el que he pagat fins ara, perquè ja ho he pagat, vull dir, no oblidem això. Per què ho dic que és elemental? Perquè tots els espanyols, o en aquest cas tots els espanyols, siguin d'on siguin, han pagat a les entitats financeres el forat que tenien. En conseqüència, aquesta dació en pago és la conseqüència, primera, d'haver invertit malament, i segona, perquè ja ho has cobrat, t'han cobrat el teu forat, doncs per què no donem la dació en pago a... Pues no. Això segur que tampoc sortirà així. I quan el resto que es queden en la ciutat de pago perquè fora d'allò, és evidentment l'acció social és la que té que actuar aquí. abans els pisos de protecció oficial o això, ja en feien molts perquè així realment havia crisi, després vam deixar de fer-ho perquè no es venien i ara hem de tornar a iniciar un procés de protecció oficial, digue-li com vulguis, o d'acció social, pisos que es destinen a lloguer, que Sant Cugat, per exemple, té promocions d'aquest tipus, és a dir, no estem parlant d'una cosa anormal, Sant Cugat té promocions cobrades amb lloguer, vull dir, no estem parlant de coses que siguin rares, i crec que és la que ha de fer, no? Si els hi podem donar els habitatges mitjançant expropiar-li el Banco Malo, ho farem molt més bé que no emmerdar la situació com estem fent del Banco Malo, que no sap ni el que té que fer, ni com té que fer-ho, ni absolutament res. En aquests moments està totalment... Bueno, ha buscat una gran solució, que és vendre-li a fondos buitre, vendre-li a pisos. Bueno, escolta, perquè els comprin el 10% del valor... potser que els posis a la venda aquí als diaris, no sé, que algú potser t'ho comprarà, no sé, algun ajuntament per fer pisos socials, no sé, moltes són les factors.
25% d'atur, totes les indicacions diuen que lamentablement a mesura que passi el temps aquest percentatge de persones sense feina creixerà, tenim que un de cada dos joves no té feina, què es pot fer en l'atur, quines mesures es poden prendre per intentar reduir aquesta bossa de persones que no tenen aturats, al mateix temps incentivar l'economia, perquè al cap i a la fi les administracions recapten a partir del que es genera i aquelles persones que no tenen feina, doncs, lamentablement, no poden incentivar l'economia, a part de tenir una feina digna que representa cada un dels objectius de qualsevol govern.
Aquest és el gran drama davant del qual no hi ha hagut, entenc jo, masses actuacions serioses. La primera que plantejaria, i va tenir força èxit a França fa 10 anys, és allò tan elemental, i que s'ha dit moltes vegades, tot i que no s'ha fet, del repartiment entre tots del treball existent. Hi hagué una experiència feta pel govern de Lionel Jospin, ara fa 10 anys a l'estat francès, pel qual es va produir una reducció de la jornada laboral de 8 a 7 hores diàries. Això significava que la jornada setmanal passava de 40 a 35. Sobrarien 5 hores per treballador. Les van aplicar en els treballadors en atur, i encara que després... posteriorment altres governs van fer marxa enrere, en aquell moment la rebaixa de l'atur a França va ser considerable. Algú fins i tot dirà sí, però va ser considerable a costa dels treballadors que tenien feina, perquè van deixar de cobrar 40 hores i van passar a cobrar 35. Però és que el govern francès ho va fer molt intel·ligentment. Els hi va dir als treballadors, tu abans cobraves 40 hores, ara com que he fet la reforma laboral només en cobres 35, doncs jo, govern, et pagaré 5 hores en concepte d'aturat. De manera que el treballador cobrava 35 hores com a treballador i 5 hores com a aturat. I algú es preguntarà, i com pot el govern francès pagar-li 5 hores d'atur a cada treballador francès? Perquè ara el govern francès ja no ha de pagar la sobrança d'atur dels aturats perquè els aturats han baixat. Penso que proves d'aquest tipus haurien de començar a tractar, a part d'altres segments d'activitat que també s'haurien de potenciar. Aquí hi hauria hagut una possibilitat que al final no es va aplicar, que era la que derivava de la llei de dependència. Totes aquelles persones que estan treballant i que ja ho fan, en el sentit de la cura, especialment dones, gent gran, amb discapacitats, coses per l'estil, pagar-los un sou i, evidentment, penso que en tenir el mercat del treball. Evidentment que el millor seria que hi hagués una inversió general i que poguessin millorar les condicions, però ja ens hem donat compte que això avui en dia no s'ha fet i que quan s'ha fet alguna cosa han fet perfectes tonteries com la voluntat de que vingui Eurovegas i coses per l'estil. De manera que tinc l'impressió que hem d'anar per aquesta direcció.
Jordi.
Home, jo m'inclino molt inicialment per establir i dir a tothom, reunir, jo sempre he dit que ara l'important seria fer un altre cop els pactos de Toledo. És a dir, va ser una situació excepcional i ara estem en una situació de crisi espectacular. Llavors, ara és qüestió d'unir totes les forces, sindicats incloses, en els quals arribi un acord global i fer veure a la gent que estem en una situació límit. Podem aplicar aquesta mida de les 5 hores, podem fer altres mides que ja es van fer aquest país, com quan contractaves a gent, doncs estaves 2 anys sense pagar, o durant tota la vida laboral estaves 50% sense pagar la seguretat social, depèn de l'edat, depèn de les condicions, moltes mides que ja hem fet i que incomprensiblement no s'estan fent ara. Estan fent tonterietes de donar, jo què sé, a l'emprenedor, no sé què li cobraven 50 euros, però si és que no li has de cobrar res, has de donar-li gràcies de que comenci a fer alguna activitat, vull dir, coses que són molt cutres i que abans ja ho havíem fet, vull dir, anem a fer que jo m'estalvio l'aturat, si m'estalvio el cost de l'atur, dono una subvenció a l'empresa que estigui contractant perquè aquesta gent tingui això i que els que tinguin feina siguin conscients que estem en una situació límit i ens posem tots a treballar i amb menys hores i sobretot estic cansat de veure vagues només dels que treballen. O sigui que els aturats encara no n'hi ha vist molt poques de vagues allò... I clar, veig moltes del que si rebaixa el sou, si no les hores, el no sé què, i jo sé que no volen perdre les condicions, però hem de ser conscients i que no totes les empreses són iguals. Hi ha algunes que guanyen molts calés, però altres no. Llavors aquesta, els sindicats han d'obrir una mica més les mires, a mirar-se els números de les societats i veure realment la viabilitat de les mateixes.
Avui hi ha una entrevista a Joan Major, al diari Ara, que el titular ve a dir, no la tinc aquí davant de l'entrevista, que el creixement econòmic tal com el coneixíem fins ara, abans de l'explosió de la crisi, probablement no tornarà mai i que ens trobarem en una situació en què ens haurem de reinventar o buscar alternatives que permetin trobar un sistema en què pugui haver-hi un benestar més o menys generalitzat que no parteixi d'aquest creixement, perquè diu que també doncs, el planeta arribarà al que arribarà, i un creixement de la població sostingut al llarg del temps. També hi ha altres potències econòmiques que estan apretant, el Brasil, la Xina, Rússia i Sud-àfrica, per dir-ne algunes, i diu que aquest escenari que coneixem fins ara desapareixerà. No sé si vostès comparteixen aquesta opinió, i si la comparteixen, com visualitzen el futur d'aquí 5-10 anys, si finalment podem sortir d'aquest sotrac?
Jo ho comparteixo plenament, sé que en Joan Major s'ha pronunciat moltes vegades en aquesta direcció i ben encertadament. És evident que el planeta, tal com un dia està estructurat des del punt de vista de producció i sobretot de malbaratament de recursos, no pot aguantar massa. Hi ha un recent informe de l'ONU que ens explica que si els 7.000 milions de persones que vivim en aquest planeta, totes elles, volguessin tenir accés al mateix petroli, a la mateixa fusta, a la mateixa aigua, als mateixos minerals, al que tenim accés als privilegiats 1.000 milions que vivim en allò que se'n diu el primer món, si aquesta gent volgués consumir com nosaltres, i ja tindrien a consumir, perquè a la fi són éssers humans, ens caldrien 4 planetes. El qual vol dir que estem consumint nosaltres 4 vegades més del que ens correspon, i evidentment en aquesta línia no podem començar a pensar en noves mesures de creixement. Podem pensar en mesures de desenvolupament nou pels ciutadans, d'igualtat per tothom, de riqueses intel·lectuals, inclús de benestar social. Però de noves explosions, diguem-ne, de creixement econòmic, jo penso que en aquest país no tenim dret a fer-les. Potser les tenen a Ruanda, potser les tenen a Haití, no ho negaré, però nosaltres tenim l'impressió que hem de començar a pensar en allò del que moltes vegades m'he mostrat partidari, que es diu el decreixement material, no pas altres tipus de decreixement.
Jordi. Sí, jo estic bastant d'acord amb el Major. Els he dit abans, mira, aquest món estava muntat que uns quants visquessin bé a costa de que molts passessin fam. Aquests de la fam s'han anat despavilant, no volen passar-ne, tenen més riquesa, Xina està evolucionant, Àfrica està evolucionant, que hem de repartir els costos. Llavors, ara nosaltres hem de viure pitjor i ells han de viure millor. Doncs és com un vas comunicant. Llavors, nosaltres hem d'anar a menys, bàsicament.
Per tant, l'escenari que veuen d'aquí 5-10 anys, si finalment sortim d'aquesta situació?
Bé, primer caldria, esclar, és que són dos elements diferents. Una cosa seria el cas concret de la crisi que estem patint, diguem, els països de l'àrea mediterrània, que tots ho coneixem, i la situació que pot tenir Brasil o que pot tenir Xina, com deia en Jordi, que són situacions diferents. Per cert, a mi no m'agrada gens ni mica la població de Xina. Penso que és un mal exemple, encara que molta gent estigui sortint de la fam, és un mal exemple de malbaratament de recursos, de contaminació. Mirem, els xinesos van tots amb aquella mascareta en els llavis, i per altra banda, políticament és un desastre, és una dictadura. De manera que l'exemple xinès no m'agrada. El de l'Índia m'agrada una mica més, però el de la Xina no. Ara, independentment d'això, tampoc hem de posar-nos nosaltres en parlar amb ells, perquè el d'ells és creixement, i el nostre, com he dit fa un moment, ha de ser de creixement. Per tant, aquest és un escenari mundial. I dins d'aquest escenari mundial hi ha l'escenari particular nostre, en el que hem de mirar que la gent pugui viure en normalitat. Jo penso que avui en dia els recursos que hi ha a l'estat espanyol, reorganitzant bé la hisenda pública, reorganitzant bé l'estructura de les empreses, capitalitzant, per exemple, abans dèiem, generació de llocs de treball, doncs capitalitzant l'atur i generant empreses, moltes d'elles si poguessin ser de caràcter cooperatiu, coses per l'estil, aquí ens en podríem sortir. Però caldria que hi hagués voluntat política, que no hi és.
Jordi?
Sí, realment, aquí està, el quid de la qüestió està en la voluntat política actual, que tots els, li dono a ocupar tots els partits polítics, perquè es veu el cas de Catalunya, governa un que el que vol és que compartir els riscos amb els altres, i els altres no hi ha ningú que es vulgui apuntar. Tothom diu, oh, no, jo faré pactes, jo faré coses, però no entraré, perquè saben que no té sortida, té un carrer sense sortida, el qual anem cap a un carrer sense sortida, i llavors, de cara a nosaltres, com a país, o sigui, clar, hauríem de diferenciar entre Catalunya i Espanya, que és un tema molt diferenciat en tots els aspectes, és a dir, no solament per la sol·licitud d'independència, sinó perquè sociològicament, psicològicament, home, nosaltres podem anar bastant bé. Vull dir, ens hem de centrar en el que Barcelona, per exemple, està fent, de centrar el sector turístic i sector serveis i intentar pues, alguna fàbrica que vingui de tant en tant, però molt poques, i que els emprenedors vagin tirant endavant. Ara és una bona ocasió pels emprenedors. Vull dir, pel sector textil, per exemple, ara és un moment adient per començar a produir aquí a Catalunya. Perquè tenim experiència, sabem, som tècnics i la mà d'obra no és excessivament cara. La Xina té una previsió aquest any, per exemple, d'augmentar un 40% els salaris. Qual ja farà que estiguem molt equiparats uns salaris amb els altres. Vull dir, no molt equiparats, però ja serà més cara la producció, perquè ha de vindre d'allà i el transport. És a dir, ara és el moment oportú per crear petites i mitjanes empreses que vagin evolucionant i potenciar molt el sector turístic, per no entendre, a Catalunya. El resto d'Espanya ja s'ho farà.
Algun sector per potenciar? Arcadi, tancarem ja la tertúlia.
No, a mi el que em ve al cap, és que, dir, que és molt romàntic, és tornar a la terra. Tot el que té a veure amb la cura de l'entorn, hi ha molta gent que ja vocacionalment ho està fent. Evidentment, avui en dia les produccions agràries estan mecanitzades i en què hi hagi un 2% de la població activa a l'agricultura, sembla que n'hi ha prou. Però primer, quines produccions estem fent, amb quins transgènics estem movent-nos, com serà la societat química d'aquest futur i de tota la porqueria que haurem menjat, i per altra banda el propi retorn a la terra permet una cura, permet, doncs jo què sé, evitar incendis forestals, permet reconstituir el bosc, permet moltes coses, i entenc que això, evidentment, no serà una gran veta d'ocupació, però és un dels sectors als que jo penso que també hauríem d'anar. Aquests que estan vinculats a la natura, a part d'altres sectors que estan desenvolupant-se, com pot ser el sector informàtic i coses per l'estil.
Doncs Jordi Piella i Arcadi Oliveres, moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir aquesta estona, per tractar la situació de crisi, els orígens, causes i també possibilitats de solució en el futur. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuap.cat, a més, compartir aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social que organitzem des de Cuap.cat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia que hem tingut amb Jordi Piella i Arcadi Oliveres a la web de Cuap.cat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.